Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? L'allotjament és un luxe o un dret? Durant les últimes setmanes hem fet front a contínues converses en relació al preu de l'habitatge i dels lloguers, preus als quals és difícil accedir amb un sou mig normal. Per hores d'ara i aquestes alçades del segle XXI, independitzar-se als 30 és una opció assequible o un luxe sense precedents? La realitat és aclaparadora. El conte de fades que ens prometia Disney quan érem nens ens revelava un futur brillant amb una família perfecta construïda amb un gos, una casa de somni a la qual arriba cada dia i a la qual considera una llar. Clar que una vegada que et converteixes en adult i has de fer front a sous baixos i lloguers alts, la suma et fa obrir els ulls com a plats en veure els números vermells. Què podem fer llavors? Doncs accedir a tot allò conegut. Darrere de moltes de les emancipacions que conec es troben les facilitats que molts pares han posat cedint pisos de familiars i deixant-los a preus astralment assequibles perquè els seus fills poguessin independitzar-se. No sembla que d'una altra opció. Sense pares o familiars que et puguin tirar un cable, resulta impossible avui en dia accedir a un habitatge digne. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda, quasi bé 2 minuts, i anem pel temps. Atenció, perquè tenim per davant un cap de setmana de temps de dues cares entre el sol i la boira. La dissabte tindrem a primera hora els bancs de boira que s'estendran per bona part de Catalunya central, Ponent, Vall de l'Ebre i també a la Vall del Pirineu, reduiran visiblement la visibilitat en tota aquesta zona. Hem de dir que molts s'aniran aixecant o començant a trencar-se al voltant del mig matí, però els de la zona del Pla de Lleida podran ser més persistent i no acabar de desaparèixer en tot el dia. En canvi, al Pirineu, a la costa, pararem d'un temps plenament assolellat. I és el moment de sortir a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica la Marta Carbó. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta ronda destaca que queden 3 quilòmetres de cua a l'autopista P7 entre la Roca i Granollers en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident, els vehicles del qual ja estan al voral. També queden aturades tant a la C58 com a la C33 d'entrada a la capital catalana, entre Montcada i el Nus de la Trinitat. 2 quilòmetres de cua també a la B20, a la Pata Nord, entre Santa Coloma i el Nus. Retencions a l'autovia A2 a Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. I també destacar cues força llargues a la Ronda Litoral de Barcelona entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot, aquest de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta Carbó, per la informació. I no marxeu gaire lluny, perquè d'aquí un moment a la cadena COPE us parlarem del mal de caps dels autònoms, que molts estan rebent una carta per que tornin les ajudes que els hi va donar pel tema de la Covid. Tot això ens ho explica d'aquí un moment en Ricard Álvarez.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones s'ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33 381 amb el concepte Dana. Caritas, allà on ens necessiten.
Hipogegant, el rei de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipogegant. Escucha, tienen cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y he visto una butaca relax eléctrica por 229 € con 3 posiciones. Sí, sí, eléctrica por 229 € para llevártela al momento o te lo mandan en 48 horas. Y Navidad ya con nuevo sofá.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Hola, apreciados amigos y clientes. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de éxitos, salud y felicidad. Gracias por confiar en nosotros. Seguimos a su lado para lo que necesiten. Felices fiestas. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Autònoms de tota Espanya van rebre ajudes per cessament d'activitat durant la pandèmia, una mesura d'urgència per fer front a la paralització econòmica. Ara, amb la revisió en marxa, milers d'afectats reben cartes de les mútues per justificar les prestacions o, en cas contrari, retornar els diners rebuts. És el cas del Jonathan Florido, que avui ha estat darrere COPE Catalunya Andorra amb el Ricard Álvarez.
Segons les previsions del govern espanyol, 45.357 autònoms hauran de retornar les ajudes per no complir els requisits. En molts casos, la reclamació té a veure amb la facturació o la documentació aportada en el seu moment, fet que genera angoixa entre els afectats, sobretot per la complexitat de recuperar papers de fa 4 anys. El Jonathan ens ha explicat que, a l'esclatar la pandèmia, va haver de recórrer a les ajudes pel segon i tercer trimestre del 2020.
Jo demano el primer ajut, que era l'ajut del segon trimestre del 2020, que això perfecte, me la van concedir sense problemes, i després també demano l'ajut del tercer trimestre. Llavors, què passa? Que l'ajut del tercer trimestre estava legislat al BOE d'una forma una mica ambigua, perquè, clar, es va legislar molt ràpid, hi havia molts canvis de llei d'una setmana per l'altra, i el que m'està reclamant la mútua és que jo no puc accedir a l'ajut del tercer trimestre perquè estava treballant com a assalariat per una altra empresa.
El que no entenen la majoria d'afectades i afectats és que si al moment de demanar les ajudes van proporcionar tota la documentació i els van ser assignades, per què ara, 4 anys després, han d'arribar aquestes revisions que en alguns casos poden fer un daltabaix a la comptabilitat actual?
Rebes una carta gairebé 4 anys després reclamant un import important per sobre dels 3.000 euros, que és un import doncs, bastant important a nivell econòmic, i totes les hores que has d'invertir en investigar, en contractar una persona que es representi legalment, la documentació, llavors és un mal de cap important.
Ara ha de demandar la mútua perquè no li prenguin l'ajuda que creu era justa en el seu moment. El Jonathan creu que la sentència serà al seu favor perquè a Catalunya ja n'hi ha hagut alguna de favorable als autònoms.
A Catalunya hi ha algunes sentències favorables als autònoms, però a altres comunitats autònomes hi ha sentències favorables a les mútues. Llavors, no ho sé, això ho hauran de dictaminar els òrgans judicials. Jo només soc un ciutadà intentant defensar-se d'una situació que considero que és molt injusta per un col·lectiu com el dels autònoms, que ja ha tingut massa, i al final és una llàstima que, perquè una legislació es va fer ràpida i ambigua, els autònoms hem de regar el pes de retornar els ajuts 4 anys després, que em sembla una barbaritat.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la presidenta de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, la Cristina Pérez, qui ha tornat a insistir en que si a l'hora de demanar i aprovar la prestació tot va ser correcte, ara no hi hauria d'haver cap problema, però que s'ha de tornar a lluitar.
Si jo complia els requisits en el seu dia quan vaig fer la sol·licitud i se'm va atorgar la prestació, i aquella documentació la conservo, que espero que tothom la conservi, i jo tenia dret a aquella prestació, per molt que me la revisi la mútua, si jo tenia dret, jo entenc que l'autònom, doncs, per desgràcia, l'haurà de lluitar. Si és un conformista i el que vol és retornar-la i no tenir problemes, bueno, això ja a cadascú. Però en principi, si es complien els requisits, la documentació que es va donar era la correcta, i la facturació doncs era la que era i complien els requisits establerts en el seu dia per ser beneficiari d'aquesta prestació, jo entenc que tots els autònoms que estiguin en aquesta situació han de lluitar pel seu dret, perquè aquella prestació estava ben utilitzada.
Moltes de les revisions que s'estan efectuant són perquè en el seu moment faltava algun tipus de documentació.
Els autònoms que més estan rebent aquest tipus de cartes és per no presentar o presentar indegudament la documentació que en el seu dia es va requerir, i que pel motiu d'aquesta revisió que s'està fent, doncs ara les mútues el que fan és tornar-los a requerir, perquè entenen que ja el tema de la facturació no va estar ben acreditat en el seu dia i que ho tornin a acreditar, amb el perjudici que si no ho acrediten, doncs s'anul·larà el dret a la prestació que van rebre en el seu
dia. La presidenta deixa clar que si la legislació hagués estat clara i concreta, ara ens podríem estalviar tots aquests processos que l'únic que fan és afegir incertesa a les treballadores i treballadors autònoms.
A veure, en primer lloc, que les lleis siguin clares. És a dir, quan es van otorgar les prestacions en el tema de la Covid, tots hem de recordar que van ser decret darrere decret, cada 15 dies, cada 10 dies, cada 4 dies... una mica la legislació hauria de ser més clara i més concreta per evitar precisament aquest tipus de problema, que les prestacions siguin revisables. El dret a revisar hi serà sempre, però que els requisits haguessin estat potser d'una altra manera o més durs en el seu primer moment, per no veure'ns ara en aquesta situació, que 4 anys després un autònom que va rebre doncs 3.000, 4.000 euros, 2.500 euros d'una prestació que es creia amb el dret de poder-la demanar, ara li demanen que la retorni.
I de cara al 2025, i pensant en el col·lectiu autònom, té clara la carta als Reis Mags d'Orient. Una mica més de carinyo.
Jo crec que una mica més de carinyo i més ajuda per part de l'Estat en situacions, doncs, bueno, tant siguin dolentes com no tan dolentes, com no vull que hi torni una Covid, ni vull que hi passi una dana, ni molt menys. Però sí que mirar l'autònom, que és molt important pel teixit empresarial espanyol, legislar d'una manera més beneficiosa de cara a impostos, de cara a treballadors, de cara a que l'autònom pugui tirar cap endavant, que és molt complicat.
Els autònoms són treballadors que dediquen entre 9 i 10 hores diàries a la seva activitat, amb poques vacances i grans dificultats per accedir a finançament. Tanmateix, continuen sent un motor d'ocupació. Més del 20% tenen treballadors al seu càrrec.
Gràcies, company Ricard Álvarez. I d'aquí un moment, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, ens farem de ressò, com bé sabeu, que el govern de la Generalitat ha rectificat el seu anunci de passar la literatura que sigui una assignatura optativa, batxillerat, i deixar de ser obligatòria. Avui posarem el focus a la filosofia en aquest programa, en concret una assignatura també arraconada, i volem saber quina és la importància de la filosofia. En parlem amb la Yolanda Bernal i també ho farem amb el degà del Col·legi de Filosofia de Catalunya, que és el doctor Àlex Rocas.
Antes de Zago.
Ahora mueve Go.
Antes, ventajas Go.
Ahora, ventajas al cuadrado.
Antes, en estaciones Cepsa.
Ahora, en estaciones Cepsa y mueve.
Antes, Cepsa Go.
Ahora, mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayuda a la laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El govern de la Generalitat ha rectificat el seu anunci de passar la literatura a assignatura optativa a batxillerat i, per tant, que deixés de ser obligatòria. En principi, ho justificava en compliment de la LOMLOE, de la llei CELAH, que obliga a donar aquest pas. Ara el govern diu que negociarà canvis a la llei perquè la literatura es mantingui com a obligatòria. És difícil entendre que es vulgui marginar aquesta assignatura, la literatura, tenint en compte els pèssims resultats en comprensió lectora dels nostres alumnes, segons l'últim informe PISA. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I el que ens estem preguntant és, doncs, quin pes té la literatura en les nostres vides, tant a nivell lectiu com fora de les aules. El gremi d'editors, per exemple, xifra en un rècord de 1.200 milions d'euros la facturació d'aquest any, amb un augment del 10%, i una bona notícia és l'augment de vendes de literatura juvenil, perquè aquests són els futurs lectors. Però aquestes bones xifres contrasten amb el pes que se li dona a la literatura a nivell lectiu. El Jordi Souto és professor de literatura, precisament, a l'Institut de Torrefarrera, a Lleida, i té clar que els problemes que hi ha en comprensió lectora són fruit dels errors que s'han comès.
Sense comprensió lectora cau tot. I això ve d'unes tendències dels darrers anys on s'ha fet molt de mal pensant que no calia que hi hagués una bona mecànica lectora, que el nen podia triar els seus interessos, que si no ho aprenia ara ja ho aprendria amb la calma, i no és cert. El nen necessita tenir un domini absolut de la lectura, necessita tenir un vocabulari com més ampli, millor, perquè si no tot el que ve a continuació cau.
Sense la lectura, evidentment, no es poden incorporar nous coneixements i, per tant, doncs és qüestió només d'aplicar el sentit comú. Si se li dona la importància que té i que s'ha demostrat que té, es podran millorar els resultats actuals.
Jo crec que molt tímidament els tres propòsits que s'han anat perpetrant en els darrers anys en el món de l'educació han arribat a un límit tan absolut que jo crec que ja estem en una tímida regressió. És a dir, s'han de trencar moltes de les, si se'm permet, roqueries que s'han anat imposant com a dogmes de fe, perquè al final les coses són molt més senzilles. Calen unes quantes coses molt bàsiques, però molt ben arrelades. Calen uns fonaments sòlids i a partir d'aquí tot és bastant més fàcil.
És un fet innegable que la literatura ens fa persones des del primer moment. La comprensió lectora ens ajuda a tenir una visió crítica de la realitat, ens obre les portes a la imaginació i, evidentment, ens aporta el plaer de llegir.
Sí, en això hi ha coincidència pràcticament unànime si parlem amb experts en la matèria. També ho creu el Sebastià Portell, que és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ens ha recordat que fa un any el govern català va aprovar el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, un pla amb 73 mesures per fomentar justament l'hàbit lector i aconseguir, per exemple, que el 76% de la població llegeixi llibres almenys una vegada al trimestre. Un pla que, com diu el Sebastià Portell, es contradiu amb la intenció de marginar la literatura al batxillerat.
No sabíem per on agafar-ho, perquè realment aquesta mesura de deixar de comptar amb la literatura com a assignatura de modalitat i, per tant, avaluable a la selectivitat, anava directament en contra dels principis que vertebraven el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que era posar la literatura al centre.
I un altre dels objectius d'aquest Pla Nacional del Llibre i la Lectura és que el 40% de la població llegeixi en català. I com està la salut del llibre en català? Doncs el Sebastià Portell creu que podria millorar.
Jo crec que està una mica estancada. La veritat és que la nostra associació ens sorprèn una mica que cada any el Gremi d'Editors de Catalunya, a la nit de l'edició, anuncia, i també per Sant Jordi, xifres que realment presentades d'aquesta manera són molt positives, perquè és evident que cada any es creix en algun punt percentual, però la veritat és que ara mateix a Catalunya només un de cada tres llibres dels que es venen o es llegeixen és en català, i els autors en llengua catalana tenen greus dificultats per poder-se dedicar al seu ofici.
Precisament el 15% dels escriptors i traductors en llengua catalana no es poden dedicar a això, al seu ofici. Aquesta és la part dolenta. La bona és que mai abans s'havia escrit i publicat tant i tan divers en llengua catalana. Hi ha assaig, hi ha còmic, però el que sempre guanya és la narrativa, la novel·la i la poesia.
Avui és un plaer saludar a Àlex Roques, degà del Col·legi de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya. Senyor Roques, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com anem?
Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Hauria d'afegir lo d'oficiós. M'ho explica vostè, què és això d'oficiós?
Bueno, simplement darrere d'aquest nom tan llarg i per la història de la pròpia formació del col·legi, ja fa 125 anys, és el Col·legi de Docents i Professionals de la Cultura.
Perfecte. Un cop dit això, escolti'm, la millor manera d'ensenyar el significat de la filosofia i de despertar l'interès i la motivació de l'alumnat per aquesta assignatura és filosofant?
La millor manera de despertar la filosofia és adquirir els hàbits que aporta la filosofia, i per tant la competència del pensament crític, de la reflexió, de la dialèctica, de l'anàlisi conscient dels fenòmens.
Avui en dia hi ha poca filosofia, no?
Diguem-ne que n'hi ha...
Es practica poc,
poca...
dic, eh?
Diguem-ne que en el currículum ha anat minorant al llarg dels anys, i fins i tot de l'any 22 hi va haver una, bueno, proposta que sortosament, doncs, i a través de l'esforç d'uns quants, de les pròpies associacions de filosofia del mateix col·legi i de l'escoltar del departament, vam poder salvar in extremis.
Però per què s'arracona la filosofia? Què és el que passa? No interessa que la gent desenvolupi el seu cervell, pensi per si mateix, tingui, pues, això, ètica, democràcia, educació, creativitat, pensament crític...
Si ens agafem el preàmbul de la llei, en aquest cas ara és el LOMLOE, la llei estatal, però també en els decrets que han desenvolupat la LOMLOE, veiem que sempre en els preàmbuls, justament aquesta capacitat que han d'adquirir els alumnes de pensament crític, hem parlat en termes generals, i és present contínuament, però en canvi sobta a vegades que jo no diria no només la filosofia, sinó que les humanitats han estat una mica relegades i no se'ls dona la vàlua i la importància segurament que ha de tenir en el propi currículum. I, per tant, no és un tema només de la filosofia, Jo ho estendria a les humanitats, al ser capaços de contextualitzar els fets i el pensament en la història, en cada moment. I això ho estem oblidant. I això jo crec que els currículums estan oblidant... el pes que tenen les humanitats. L'educació, en darrer terme, ha de ser capaç de transmetre la cultura. En cada acte educatiu hi ha transmissió de cultura. I, per tant, la transmissió de cultura s'ha de fer en tots els àmbits. No només en els àmbits. Atrevim-me, diria, amb una filosofia potser utilitarista de l'educació, que és la que mana el mercat, i segurament ser capaços de... En fi, de construir un model educatiu que tingui en compte la formació de la persona. No oblidem que educar, al final, la finalitat d'educar és l'alumne. I, per tant, ens interessa fer ciutadans del futur capaços i competents en això, en pensar. Més enllà de la disciplina que escollin i que, per tant, es formin en els coneixements profuns que hagin de tenir en cada disciplina, però sobretot fer ciutadans capaços de ser crítics, de tenir pensament crític, de ser capaços de reflexionar, ser capaços de fer anàlisi de la situació contextualitzant-la. I això requereix saber d'on venim, saber quina és la nostra història, saber quins són els valors filosòfics i ètics que des de fa molts anys han impregnat la nostra cultura, com han impregnat totes les cultures.
Quina part, diguem-ne, de culpa, entenguin bé, entre cometes, té el professorat a l'hora d'explicar o d'ensenyar filosofia? Perquè hi ha molta gent que se li fa com pesat. Ja m'entén vostè, oi?
Sí, jo crec que... Bueno, t'ho diu una persona que, justament, si alguna cosa va gaudir moltíssim, a la meva època no hi havia això, hi havia Whoopi Gou.
Sí, com a mi,
sí, devem compartir, devem ser d'aquestes edats... Sí. En fi, ja ens acostem als 60, per dir-ho així.
Efectivament.
I jo, dos signatures que vaig gaudir més va ser filosofia, recordo sobretot la filosofia de Gou, la història de la filosofia. Sí, la vaig gaudir molt. Però jo crec que en l'actual currículum hi ha elements que poden engrescar. Jo crec que el professorat no n'és responsable i s'imparteix bé. És important que totes les matèries doncs, que giren al voltant de la filosofia, com són a l'ESO doncs, els valors ètics i cívics de ciutadania, que s'imparteixin per gent que sigui filòsofa, vale? Que siguin filòsofs, per gent que estima aquella matèria, que està molt formada perquè és la que serà capaç de donar-li de donar les pautes per engrescar la gent, això, animar-los a pensar i a reflexionar.
Fer-ho més atractiu, deia jo, eh? No que vostès ensenyessin malament, sinó fer l'assignatura més atractiva, perquè, clar, els joves d'avui en dia, bueno, ja no tant els joves, sinó fins i tot els polítics, això de filosofar, crec que ara seria més necessari que mai fer-ho, no?
Ho dic diferent. Jo crec que és un moment idoni per, sobretot tenint en compte doncs, que estem probablement en un canvi d'època substancial. Fa ja uns bons anys que som, però sembla que està accelerant molt. Jo crec que és un moment molt propici per reflexionar sobre tot allò que està passant avui al món. I com certes pseudociències, el que ara n'hi diuen fake news intencionades, són informacions absolutament falses. Per això és important avui generar aquesta capacitat de pensar críticament, de no comprar tot el que ens venen, sinó de ser capaços d'analitzar. Però per això cal saber, cal tenir coneixement. I hàbit de lectura, hàbit de pensament. Filosofar, al final, és pensar. És pensar sobre el mateix, pensar sobre la societat, allò que ens envolta, i a partir d'aquí poder prendre decisions i tenir pensament crític.
Com veu la gent jove d'avui en dia, vostè? Amb el tema aquest de la filosofia, estan per filosofia o per no?
Jo quan miro la gent jove, jo hi veig molta esperança, i diré per què. Perquè és capaç d'alinear-se amb moviments en termes de globalitat, amb moviments de defensa planetària, de moviments antifeixistes. I jo ho miro amb molta esperança, perquè crec que tenen aquesta capacitat. El que hauríem d'acompanyar-ho és amb els currículums, encara més.
Encara es fa estrany, per mi no, però quan la gent diu que estàs estudiant filosofia i lletres, no? La gent es queda com... Però això quina sortida laboral té, no? A vegades es pensen que estudiar això, si no tens una feina que guanyis 4.000 euros al mes, com no val per res, no?
Jo amb això, i crec que no estic molt alineat de la demanda que hi pot haver al mercat, si anem a demandes de mercat, aquest utilitarisme de l'educació. Jo crec que hi ha una demanda cada cop més gran per part d'empreses de tenir gent que tingui pensament holístic i que tingui coneixement, que tingui aquesta capacitat de pensar. Jo crec que són perfils mancats. Una altra cosa és que tu estudis una disciplina i et tanquis exclusivament en aquella disciplina. Jo crec que la disciplina que et dona és molt bagatge, et dona una formació i uns coneixements en aquella disciplina, sigui la que sigui, però sobretot dona un bagatge. I, per tant, uns hàbits i la capacitat d'evolucionar. És no tancar-se en allò que has estudiat, sinó tenir sempre la ment oberta. Però allò que has estudiat, evidentment, t'aporta moltíssim. T'aporta moltíssim.
Escolti, m'agradaria fer-li una pregunta. Quin llibre ens recomanaria per iniciar-nos una mica en la filosofia? Per on comencem?
Jo hi ha un llibre que m'agrada molt, i ara no recordo l'autor, però no. És el Domínguez, que és valencià.
Sí,
El somni de Lucreci.
El somni?
De Lucreci. És a través d'un poema de Lucreci, és la història de la ciència de l'època moderna.
Molt bé, doncs miri, queda apuntat. I com aquests dies molta gent gaudirà d'uns dies de descans, estaria bé començar per aquesta lectura, no?
A mi és una lectura que m'agrada molt, perquè t'apropa el pensament, t'apropa moltíssim el pensament, però només a la vegada t'apropa el pensament i amb tot el que ha sigut l'evolució de la ciència a Europa. I jo crec que és molt interessant. A mi m'agrada molt.
Doncs m'ho apunto i segurament molts oïdors ara mateix també estan fent el mateix. Senyor Rocas, vostè té una veu molt radiofònica, eh? Podria venir a filosofar aquí a la ràdio, eh? O tenir un espai per filosofar a un mitjà de comunicació?
Tu ja saps això de la veu, els altres te la senten. Tu, mai, a part de quan et sents a fora, no et sents la teva veu. Tens un altre so, eh? Una altra sonoritat al cap. Però bueno, escolta'm, el dia que vulgueu, jo disposat.
Molt bé, doncs jo que el convidaré.
A participar i a col·laborar.
Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, Àlex Rocas, degà del Col·legi de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya. Oficiós, fixi's, ho he dit tot sencer i a la primera. Senyor Rocas.
Oficiós és Col·legi de Docents i Professionals de la Cultura.
Efectivament.
Que és el que som, però el nom oficial és el que has dit.
Perfecte. Senyor Rocas, gràcies i visca la filosofia, que això no pari, que va bé per tot. És necessària, no s'ha de raconar, tot el contrari. Senyor Rocas,
Exactament. Gràcies,
una abraçada.
Moltes gràcies, fins ara.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy
buenas tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente
su empresa.
Que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante. 159.000
clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia
cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores, que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos. recursos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del
teléfono.
¿Una
voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no? Para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen: Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho: oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Interna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que se escucha él a través de la radio, ¿qué siente? Sebas Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Mira, oye, que era, ¿cómo se siente uno?
Siento, empecé a soñar, ¿eh? Yo sueño mucho en grande y lo que se me venía a la cabeza era: wow, me sueño el día en que en todas las radios mi canción esté número uno y pegada por todo el mundo.
Sería fantástico.
Muy hermoso. Uf. Hermoso, sí.
Oye, porque para ti la música no es un hobby, es otro placer tuyo, ¿no? El de la actuación y el de la música, porque además a ti te viene esto de pequeño, tu madre ahí tocando la guitarra y tú de bien pequeñito ahí mirando, ¿no? Como lo hacía ella.
Desde los 10 años viendo cómo mi mamá tocaba la guitarra, también tengo mucha familia con vena artística, que decimos en mi país, vena musical. Y yo a los 11 años decido estudiar guitarra. Siempre pensé que iba a ser un hobby, que iba a ser algo pasajero de momento, y mira, he terminado bien involucrado en la música y bien apasionado por hacer esto de la mejor manera.
Qué bien. Oye, Sebas, imagino a toda tu familia en Colombia, en Antioqueño, bailando salsa, porque os encanta, ¿no?
Me encanta la salsa. Mi género favorito es la salsa y por mí la bailaría siempre.
Oye, es súper difícil, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estuve en Dominicana y tal, me decía, mueve la nevera. Yo decía, ¿qué mueve la nevera? Y claro, yo ahí, vamos, a mí me movieron de todas maneras, pero yo no tenía ni idea de cómo se baila. Es muy difícil y cansado, ¿eh? Cansa.
Pues como uno crece con ese ritmo, uno, para uno es más fácil, pero aún así yo no lo bailo pues profesionalmente, ¿no? Pero sí me defiendo mucho. Me defiendo bastante bailando salsa.
Bueno, pues la próxima que nos veamos, que tengas la pata no chueca, bailamos un poco. ¿Qué te ha pasado? Después de 10 años, de un año sin jugar al fútbol, te pones y a los 10 minutos te lesionas. ¿Pero qué te ha pasado?
Imagínate, un año sin jugar, me invitan a jugar unos amigos, 10 minutos y me quiebro la pata.
Madre mía.
No, no, no.
Te has fracturado el peroné, ¿no?
El peroné.
Uy, qué dolor.
Muy doloroso, muy doloroso. Me asusté mucho, más que por la fractura, fue porque tenía una película encima y todo el proyecto musical encima y no podía parar. Pensé que todo se iba a acabar ese día y mira las cosas de Dios. Todo lo hecho en muletas, la película, la gira, el lanzamiento, todo. Y aquí en España, imagínate.
Bueno, ahora todo el mundo te visualiza con la muleta. La muleta puede ser tu amuleto, Sebas.
Literal. Bueno, había pensado en eso. Mi amuleto en este momento.
Hombre, yo la llevaría y la pondría al lado del micrófono, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Oye, ¿cómo empezaste en el mundo de la actuación?
Por accidente, un castigo que me pusieron en el colegio porque era muy indisciplinado. La profesora me puso a hacer unas obras de teatro y pues terminé gustando mucho como actor. A mucha gente le gustó, me obligaron a entrar a clases. Tanto así fue la insistencia que yo fui. Y mira, me terminé enamorando de toda esa parte de la actuación, del arte. Y me ha ido bien también en Colombia con eso. Me ha ido bastante bien.
Uh-huh. Oye, ¿hay mucha presión en Colombia? ¿Hay mucho pique entre los actores? ¿Hay mucha gente joven como tú en el mundo de la actuación, no?
Hay mucha competencia, tanto como en la parte musical. Siempre trato de diferenciarme, de tener un plus. Soy de los que les gusta trabajar en equipo, hacer las cosas bien, disfrutar lo que hago, vivir el proceso. Sí, es muy normal que eso pase, pero yo trato de no caer en ese juego, sino de hacer lo que hago muy bien, sin pasar por encima de nadie. Y el que quiera ayuda, el que se pueda ayudar, lo ayudo. El que no quiera, pues un abrazo y seguir para adelante. ¿Qué más hacemos?
Oye, tú eres...
luchando por lo que uno ama.
Claro, porque tú además me han dicho, Sebas, que eres muy exigente.
Un poquito, sí. Me gusta hacer las cosas bien, muy bien.
Bueno, tanto que te has involucrado en el videoclip, te has involucrado a tope, ¿no?
Sí, terminé produciendo, dirigiendo y protagonizando el videoclip.
¿Te hicieron caso? ¿No te ha quedado? Medellín, ¿no? ¿Lo habéis filmado?
Sí, lo hicimos en Medellín. Lo bueno es que tengo ya un respaldo porque tengo un equipo con el que ya he hecho varias películas de cine que les ha ido muy bien. Entonces tengo ya un respeto por esa parte de director porque siempre les ayudo ahí como a ellos en esos temas. Entonces cuando yo les dije, chicos, los necesito a ustedes... Voy a hacer un video musical, pero necesito un equipo de cine porque lo que voy a contar es bastante fuerte y profundo. Ellos dijeron, de una, Sebas, ¿qué hay que hacer? Yo quiero hacer esto, esto y esto. Vamos para adelante, uní el equipo y nos fuimos con todo. Y bueno, ese es el resultado.
Muy bien. Oye, la canción, lo sé, la que estábamos escuchando de fondo, surge de una profunda tristeza, ¿no? Siempre el amor, cuando nos da un palo, oye, acabamos fatal. Aquí dices que es una experiencia de uno de tus mejores amigos, pero todos nos podemos sentir identificados de una manera u otra, ¿no? Aunque tu amigo tocó fondo y muy, muy fondo, ¿no?
Claro, uno de mis mejores amigos... con el corazón roto, triste, un perdido. Pensó que era el amor de la vida, pero no. Como, así son las cosas. Yo pues fui su hombro de apoyo, lo ayudé en todo ese proceso. Y yo dije, no, esto tengo que hacerlo en una canción, porque no solo él, sino que muchas personas, también uno se puede sentir identificado con esto. Entonces, si necesitan ahí desahogarse, una canción que les ayude a recomponer un poco el corazón o necesiten dedicar, esta es la canción.
Uh-huh. Ha sido un placer hablar contigo, Sebas Gómez, hoy con la pata chula, pata chueca. ¿Cómo se dice en antioqueño? ¿Cómo se dice?
La pata chueca, la pata chueca.
La pata chueca. Pues con pata chueca hemos tenido el placer hoy de hablar con Sebas Gómez. Lo sé, es esa canción en la que se habla de amor, y que por cierto ha hecho dos versiones. Así que si quieres verlo, síguelo en cualquiera de las plataformas digitales. Pero en nada, está aquí en España otra vez. Vamos, es que lo tenemos que empadronar aquí, Sebas. Un beso muy fuerte y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo y feliz Navidad. Un abrazo fuerte.
Un beso. Chao, gracias.
Y ahora lo sé, que no ha sido fácil vivir sin usted. El tiempo ha pasado, las cosas cambiaron. Qué mierda que nos hayamos olvidado. Y ahora lo sé.
Mamá. ¡Mamá! Me duele la barriga, he comido mucho roscón.
Manu, tienes 43 años, dos hijos, una hipoteca, trabajas en los astilleros. ¿Y te duele la barriga?
Sí, mami.
Haz el favor, José Manuel.
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en El Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apunta a los primos, lo cojo en platos preparados y pan ricamente.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo, con crianza en barrica de roble americano, son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
No sabía que hubieses vendido la tienda.
Nuevo dueño.
Estoy preparando la organización más importante que jamás se ha visto. Tierras, transportes, ganado.
Os tendréis que enfrentar cara a cara y mano a mano.
John Wayne.
Si uno de sus hombres cruza mis tierras, toca una de mis vacas, iré a verle a usted. Lincoln no es la ciudad de otros tiempos.
Sí, su. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Exacto. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de Cap d'Any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la linterna a COPE, Catalunya i Andorra. I atenció, perquè les tarifes del transport públic pel 2025 pugen un 3%. Ho ha aprovat avui l'autoritat del transport metropolità, que manté els descomptes del 50% en els abonaments de la T usual i la T jove. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i d'aquesta manera la T usual costarà 22 euros per una zona i la T jove 44 euros per les 6 corones. Aquests són els dos títols que més han crescut pel que fa a la demanda. Les bonificacions per l'any que ve també es mantindran per a les famílies monoparentals i nombroses i per a persones en situació d'atur. Els nous preus, les noves tarifes del 2025 seran vigents a partir del 15 de gener i es mantindran tot l'any. I els títols que comprem amb tarifes encara del 2024, és a dir, fins al 14 de gener, caducaran el 28 de febrer. I un altre canvi és que les targetes de Cartró de la T-Mobilitat passaran dels 50 cèntims actuals a un euro.
I el Parlament ha donat llum verda a una esmena de Junts que demana eliminar el districte universitari únic i, si no és possible, que reservi el 70% de les places per a estudiants catalans.
I també es pretén que l'Estat traspassi a Catalunya les competències per a l'homologació de títols. És el que ha denunciat el grup parlamentari de Vox, que considera una bogeria aquest acord que vol evitar, diuen, que un estudiant de Sevilla, per exemple, pugui estudiar a Catalunya. Yolanda Canales.
La diputada de Vox al Parlament, Maria Elisa García Fuster, recorda que a hores d'ara qualsevol estudiant d'arreu d'Espanya pot estudiar a qualsevol universitat sempre i quan tingui la nota que demana el centre en qüestió. I amb això vol acabar aquesta qüestió, i efectivament, que un estudiant de Sevilla, per exemple, no pugui estudiar a Catalunya. Per García Fuster, això és pur sectarisme, perquè només es busquen metges catalans de socarrel.
És totalmente tramposo, y lo del distrito único, y lo de romper el distrito único, y que un estudiante de Sevilla no pueda venir a una universidad catalana porque el 70% de las plazas están reservadas para catalanes, me parece sectario, ¿no? Lo siguiente, es una locura.
També troba una bogeria que Catalunya tingui competències per homologar títols extracomunitaris per fer front a la falta de metges. Recorda la diputada de Vox que l'exigència a altres països és molt més baixa tenint en compte els estàndards europeus. I el que es pretén, diu, és obrir la mà i homologar tort i a dret quan facin falta facultatius i tancar l'aixeta quan ja no sigui necessari. Una altra qüestió que ha sorprès a la diputada és que el Partit Popular hagi donat suport a l'esmena. Lamenta que faci seguidisme del PSC i dels partits independentistes.
Gràcies, Yolanda Canales. I continuem parlant de que els bombers de Barcelona han fet més de 3.600 informes relacionats amb pobresa energètica des de l'any 2017, que és l'any en què va començar-se a aplicar un protocol específic perquè efectius del cos alertessin sobre possibles casos al Centre d'Urgències i Emergències Socials, Yolanda.
Sí, i el cap de la Unitat Operativa Territorial, Rubén Estela, ha detallat que les xifres són estables i que de mitjana els bombers fan 1,2 serveis al dia en què detecten elements relacionats amb aquesta problemàtica. climàtica. Estela també ha advertit que a Barcelona l'envelliment de la població doncs, fa que hi hagi més persones que viuen soles i que no disposen d'una xarxa social.
Que quan una ciutat envelleix, en general, doncs et trobes amb escenaris de domicilis en els que hi ha una mitjana d'edat molt superior a les que hi havia potser fa 10, 20 o 30 anys enrere, més persones que viuen soles i potser sense un entorn familiar o social de xarxa, podríem dir-ne, probablement es podria correlacionar amb que és, sí, és una societat que cada vegada viu més confortable, en mitjana, però que també es va envellint. I això té unes derivades que probablement ens porten a aquests factors.
Els sindicats de bombers de la Generalitat i l'Aliança contra la Pobresa Energètica han demanat a Interior seguir l'exemple barceloní i activar el protocol acordat ara fa 7 anys per combatre aquesta xacra. David Fernández, de la UGT, reconeix que és difícil aplicar aquest sistema a la resta de Catalunya, però assegura que és necessari.
Nosaltres creiem que s'ha d'activar, ha d'haver un protocol i hi ha d'haver una col·laboració entre administracions i hi ha d'haver formació i sensibilització als bombers perquè passin d'una reacció, diguéssim, reactiva a ser proactius a l'hora de detectar aquestes casuístiques i poder establir protocols que acullin aquestes circumstàncies a les persones afectades.
La pobresa energètica és una problemàtica que s'ha extès en els darrers anys a Catalunya, ja que el 20% de la població és incapaç de mantenir una llar a la temperatura adequada durant els mesos de més fred, segons la última enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins dilluns.
Vinga, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igualment. I ara arriba el moment dels esports en directe, en viu. I a més està, crec que Albert Díez, un lloc on m'agrada el soroll que fan les sabates quan trepitgen el parquet. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. No sé si les sabatilles, les esportives, les escoltaràs. De ben segur que sí, la Ramó de Fons, perquè ja publica aquí al Palau Blaugrana, perquè escoltes la música, perquè estem, encara queda, perquè comenci a 8:45 aquest Barça Estrella Roja de l'Eurolliga, del que et parlo de seguida. Però abans és un dia farcidet, en clau blaugrana futbolística.
Efectivament, parlem de Dani Olmo, que queda lliure amb el Barça a partir de l'1 de gener, no?, per no rebre aquesta cautelar.
Sí, davant la primera de les dues denúncies que va presentar el Barça contra la Lliga, en aquest cas a un jutjat, el jutjat número 10 de lo mercantil. El Barça era optimista, però no ha fructificat la demanda. Avui ha denegat la cautelar. Avui sabem que el Barça va presentar una segona denúncia davant un jutjat de primera instància i el dilluns vinent, dia 30, ha d'haver-hi una vista resolutòria. Avui, amb l'advocat de capçalera d'Esports Cope, Jacinto Vicente, hem parlat i li hem preguntat què pot passar dilluns. Ha dit això.
A ver, si tienes el precedente de que un juez está diciendo que no es aplicable la medida cautelar, el hecho de que otro juez se pronuncie, a ver, digamos que la petición del Barça es una petición más de fondo, no tanto de cautelar ni urgente, sino de que la Liga no es competente. El juez, yo no creo que, vista la resolución del primer juez, vayan a, digamos, anticipar algún tipo de resolución que pudiera el Barça modificar la cautelar denegada.
Aquest és el pla B. Hi hauria un pla C, que seria vendre actius del nou estadi, del nou Camp Nou, o inclús un aval personal. Però ara mateix, bé, és Dani Olmo i també Pau Víctor, però el que té més incidència en el primer equip de futbol és Dani Olmo.
I avui el que hem escoltat és en Yamin Yamal. Què ha dit en Lamin?
Doncs mira, pentinat en una entrevista de 22 minuts als mitjans del Futbol Club Barcelona, tota l'actualitat del club, però bàsicament el que ens interessa, el que ens interessava, és saber com està de la lesió Lamine Yamal. Saps que no ha pogut participar tancar el 2024 amb el Futbol Club Barcelona. Uh-huh. Parla Lamine Yamal.
Estic en un procés de recuperació que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps, és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre.
Com està aquest turmell?
No va ser un problema de l'altra lesió. Jo crec que és mala sort. Al final és d'un cop que em fa ja el turmell, però bueno, coses que passen, al final a qualsevol li pot passar i res.
Optimista, Lamine Yamal, amb aquest retorn als terrenys de joc. Propera cita pel Barça, no hi serà, a Barbastre, el dia 4 de gener. Camí de les 8 del vespre, passem per Badalona, perquè a les 7 ha començat el Penya Jallopos Lleida, de la 13a jornada de la Lliga Endesa. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Hi ha molt en joc a Badalona. La Copa passa per l'Olímpic, domina la penya al descans, guanya de 12
l'equip de Dani Miret, 50-38, aquí a jugar al ritme de Robertson. 16 punts, porta el jugador de la penya. Bon ambient a Badalona, l'hora ajuda per viure aquest joventut. Jaiopos Lleida, destacar el miler d'aficionats del conjunt lleidatà que han vingut per donar suport a l'equip. A punt de començar el tercer quart, a Badalona, penya 50, Jaiopos Lleida 38.
Gràcies, Eduard. A un minut per arribar a les 8 del vespre, t'explico